Bon dia, els bombers han fet un total de 59 rescats durant el 2022 a la Garrotxa.
L'informatiu del migdia.
Normalment la gent sap el que va fer, el que passa és que sempre hi ha els casos, com he dit abans, comptats o casos que no són la majoria, doncs que sí, que han fet una mala valoració del medi i que no van adequats a la zona on es mouran.
És el cap dels Graer d'Olot, Pere Planagumà, en declaracions als 5 minuts més de Ràdio Olot. Les actuacions s'han centrat en rius i barrancs, en la recerca de persones desaparegudes i en els rescats de muntanya. Enguany han hagut d'intervenir en el salvament de persones a l'interior de coves, una de les activitats més perilloses i en què necessiten més efectius. Després de la pandèmia ha augmentat l'accés a la natura i això ha fet que moltes persones no hi vagin amb la preparació adequada. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dilluns 30 de gener del 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
La Garrotxa compta amb 57 desfibriladors fixes. Aquests se'ls ha de sumar els 19 mòbils que es poden utilitzar per a qualsevol esdeveniment que se celebri a la comarca. Són dades facilitades per l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. Una de les capdàries de la promoció de la salut, benestar i atenció a les persones del DipSalut de Girona és Maria Estrada.
En tota la Garrotxa s'han recuperat 5 persones, una a Olot i la resta doncs, a Montagut, Oix, Mieres, Amaià de Montcal i Besalú.
El pla d'asfalt d'Olot preveu millores en 14 quilòmetres de carrers i voreres. Des de l'Ajuntament asseguren que aquests treballs de conservació tenen la voluntat de reparar el paviment en mal estat per fer a Olot una ciutat més accessible. El regidor de Serveis Urbans a l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
Evidentment, doncs, tots aquests 14.000 metres quadrats no són actuacions urgents. Aquí es recullen moltes millores, molt diverses. Fins i tot aquest any, dins el pla de paviments, hem també contemplat elements que en projectes anteriors o d'anys anteriors no hi eren.
Sant Jaume de Llierca pateix un estancament en nombre d'habitants. Segons un estudi de l'IDESCAT, el municipi perdria uns 40 habitants d'aquí al 2041. El seu alcalde, Jordi Cargol, reconeix que s'ha de fer una aposta per fer nous habitatges i que alguns ja estan projectats de cares a aquest 2023.
Que estem notant, i de fet són dades objectives, és els darrers anys la població està molt estancada aquí a Sant Jaume. Evidentment, doncs, la gent gran i, doncs, es va fent gran, malauradament doncs, la gent es mor.
De Sant Jaume marxem cap a Besalú perquè incentivarà els ciutadans que facin una bona gestió de les seves deixalles. Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Lluís Guinó, en el programa L'Alcalde Respon, d'Olot Televisió.
Consolidant el 80% des de fa 4 anys. Mm-hmm. És indiscutible que el porta-porta genera aquesta millora clara del reciclatge que des d'un punt de vista de normativa europea s'exigeix i s'exigirà.
També parlarem de l'Associació Catalana Premsa Comarcal, que celebra 40 anys d'història. Per commemorar aquesta xifra, l'entitat ha organitzat una sèrie d'activitats, una de les quals ha estat una exposició que recull fotografies que resumeixen aquestes 4 dècades. El president de l'associació és Francesc Fàbregas.
Aquí el que estem intentant és que també les nostres publicacions totes es digitalitzin i que puguin tindre el seu diari digital, i amb això és una de les feines que estem fent des de l'associació.
En esports, la Unió Esportiva Olot torna de Terol amb un punt i amb la sensació que haurien pogut ser 3. Els olotins van jugar els últims 10 minuts amb dos homes més, però no van trobar la manera de marcar el gol de la victòria. El nou entrenador, Íñigo Arriola, valora el partit dels seus jugadors al camp del líder i espera que sigui un punt de partida en el camí cap a la permanència.
Hemos empatado en casa del líder. En el minuto 70 estábamos sufriendo y ya te digo, creo que el equipo, incluso en el primer tiempo, la mejor ocasión la hemos tenido nosotros y poco puedo reprochar al equipo de su actitud.
I l'hoquei Olot torna a guanyar 3 jornades. Després els olotins superen el Vendrell per 3-1 i amplien el marge amb el descens a 5 punts. Després d'encadenar 2 derrotes i un empat, els de García i Piera van tornar al camí de la victòria en un partit controlat per part olotina des de l'inici. L'entrenador de l'equip és Jordi García.
Bueno, contents, són 3 punts, hem de seguir. Ara toca viatjar a Galícia, que també serà molt complicat, i al final ho diem. Estem al primer partit de la segona volta, queda moltíssim, hem de seguir treballant.
Besòls Energia presenta l'energia al núvol.
Què?
ara també l'energia al núvol.
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. L'IPC puja fins al 5,8% al gener, coincidint amb el final de l'ajuda als carburants. Segons les dades avançades de l'INE, no baixen tant la roba i el calçat com al gener del 2022. Trobada clau entre govern i Partit Socialista de Catalunya per desencallar els pressupostos. La consellera Laura Vilagrà i la portaveu socialista Alicia Romero lideren la reunió al Palau de la Generalitat, que arriba després de la sessió d'Esquerra a la B40. I també reunió contrarrellotge de salut amb els metges per evitar 3 dies més de vaga. Són vagues convocades a hospitals i atenció primària dimecres i divendres, parcials i dijous de 8 del matí a 12 de la nit. A la pàgina internacional, Sunak acomiada el president del Partit Conservador i exministre d'Economia per un escàndol fiscal. El primer ministre britànic ha enviat una carta a Nadim Zawawi on li diu que ha violat el codi de bona conducta ministerial per no pagar impostos. I Netanyahu promet mà dura pels últims atacs i pren mesures dràstiques, com segellar cases. La policia israeliana ha segellat la casa del noi palestí que divendres va matar 7 persones a Jerusalem.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Situació de molt fred aquesta setmana, especialment avui i les properes dues nits, però vaja, tota la setmana serà molt freda. Estem parlant a l'interior de 5 a 10 sota 0, al prelitoral entre 3 i 8 sota 0, i pel que fa a la zona costanera, també es pot arribar a zero o una mica sota zero. Per tant, ens llevarem avui a tot arreu congelats. De fet, a Olot, també a la Vall d'en Bas, a mitjanit ja hi havia 4-5 graus sota zero, o per exemple a Das, 8 sota zero. És a dir, que a les valls de la Cerdanya, avui hi ha més inversió tèrmica, més anticicló, podrem arribar als 10 o 12 sota zero. Alta muntanya, les temperatures poden ser 4 o 5 graus més altes, bé, sota zero també, al voltant de 5 sota zero o 7 sota zero, però clar, dies enrere estaven a 10, 12 i 15 sota zero. Nota aquesta inversió tèrmica, aquesta pressió alta de l'anticicló amb 1.025 hectopascals. De dia puja una mica la temperatura i bé, doncs podem arribar cap als 8-10 graus de la Garrotxa, 12-13 cap al prelitoral, també al voltant de 12 o 13 cap a la costa. Així doncs, dia de ple hivern, tot això amb sol, al matí doncs molta gelada i també alguna boirina cap a Osona, les Gavarres o per exemple cap al Ripollès, a les valls del Ripollès. Bé, en dies posteriors continua l'anticicló, aquesta setmana sembla que no voldrà ploure i cada dia que passi hi haurà més humitat, més inversió tèrmica, anirà pujant la temperatura a muntanya, però no vindrà una temperatura alta i les matinades molt, molt fredes, cada cop amb més boires i més gebrades, més blancor els matins, perquè també cota baixa, a les valls interiors, s'incrementarà la humitat.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dilluns 30 de gener de 2023. Els bombers han fet un total de 59 rescats durant el 2022 a la Garrotxa. Les actuacions s'han centrat en rius i barrancs, en la recerca de persones desaparegudes i en els rescats de muntanya. Enguany han hagut d'intervenir en el salvament de persones a l'interior de coves, una de les activitats més perilloses i en què necessiten més efectius. Després de la pandèmia ha augmentat l'accés a la natura i això ha fet que moltes persones no hi vagin amb la preparació adequada. Ens porta tots els detalls en Guillem Guardiola.
Aquest 2022 els bombers han hagut d'actuar en una seixantena de rescats. Les dades són similars a les del 2021, ja que la gent, arran de la pandèmia, intenta gaudir més del medi natural i, en alguns casos, de forma inconscient. Informar-se sobre les condicions meteorològiques, analitzar i planificar bé l'itinerari, utilitzar el material adequat i intentar anar sempre acompanyat són alguns dels consells que des dels bombers donen a tota la gent que vulgui gaudir d'una ruta de muntanya. Tot i que en un any 60 actuacions puguin semblar poques, moltes d'aquestes són per culpa de la inconsciència d'algunes persones. També en aquesta sèrie de rescats hi entra la fatalitat, com tenir la mala sort de fer-se mal durant l'itinerari i haver de demanar ajuda per la impossibilitat d'arribar a un hospital. El cap dels GRAE d'Olot, Pere Planagumà, explica alguna de les situacions en declaracions al programa 5 minuts més de Ràdio Olot.
No, normalment la gent sap el que va fer. El que passa és que sempre hi ha els casos, com he dit abans, comptats o casos que no són la majoria, doncs que sí, que han fet una mala valoració del medi i que no van adequats a la zona on es mouran. És a dir, ara a l'hivern, per encara que sigui un hivern benigne com aquest, que fins ara no ha fet fred, si passes a 2.000 metres i vas a la zona nostra del Pirineu Oriental, doncs has d'anar equipat per condicions rigoroses, encara que no hi hagi neu.
La Garrotxa no es caracteritza per ser un territori on hi predomina la neu i, per tant, aquests tipus de rescats no s'han de fer en aquesta època de l'any. Tot i així, la tipologia de serveis que realitzen a la comarca són de persones que acudeixen al medi natural a fer esport, com escaladors o barranquistes, sobretot a l'Alta Garrotxa, una zona de molt difícil accés. Per sorprenent que sembli, en aquest primer mes de 2023 la majoria de serveis han estat en cases, on el mal estat o el poc manteniment de calderes i estufes ha provocat un petit incendi que ha hagut de ser sufocat de forma immediata.
Doncs s'haurà de veure les condicions que ens acaben quedant, perquè de moment fa fred però no tenim res gelat encara, o comença a gelar algunes zones de Ripollès, però no tenim les condicions hivernals d'altres anys. Tampoc tenim la neu, encara ha nevat, però al Pirineu Oriental poca cosa, molt de vent i la poca neu que ha caigut s'ha anat. Per tant, a la nostra zona no et sabria dir. Jo diria que, en tot cas, tindrem feina, però potser no amb activitats directament relacionades amb l'alta muntanya, perquè les condicions encara no estan per fer activitats.
El canvi climàtic és un dels temes que també preocupa els bombers. Les persones es mouen segons el temps que fa al seu voltant i és per això que, si no hi ha neu ni fred, la gent realitza un altre esport i, per tant, canvia el tipus de rescats que han de dur a terme.
També parlem que la nostra comarca, la Garrotxa, compta amb 57 desfibriladors fixes. Aquests se'ls ha de sumar als 19 mòbils que es poden utilitzar per a qualsevol esdeveniment que se celebri a la comarca. Són dades facilitades per l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. Gràcies a aquesta eina, fins a 5 persones de la Garrotxa s'han pogut recuperar després de patir una aturada cardíaca. Gerard Puigdemont.
El desfibrilador ha passat a ser una eina indispensable en el nostre dia a dia i s'ha convertit en l'autèntica peça fonamental per salvar vides. Gràcies al programa impulsat pel doctor Brugada, la demarcació de Girona ja compta amb més d'un miler de desfibriladors. Sant Joan les Fonts és un dels últims pobles que ha adquirit l'aparell pel seu ús en cas d'urgència a la via pública. Olot és el municipi de la comarca que compta amb més desfibriladors repartits per diferents punts de la ciutat. Ho explica la cap d'àrea de promoció de la salut, benestar i atenció a les persones del DIP Salut a Girona, Maria Estrada.
En aquests moments a la demarcació hi ha 1.062 distribuïts a tota la demarcació. A la Garrotxa en tenim, que ara ho tinc aquí, en tenim 57 de fixes i 19 de mòbils. Val? I a Olot, en concret, en tenim 25. S'han fet servir, perquè en algun moment m'havies també preguntat, a veure els usos, i aquí a tota la Garrotxa s'han recuperat 5 persones, una a Olot i la resta doncs, a Montagut i Oix, Mieres, a Maià de Montcal i Besalú.
Però com s'utilitza un desfibrilador? És la gran pregunta que es fa molta gent. El primer que cal tenir clar és que cada circumstància és diferent, com diferent és la manera d'afrontar determinades situacions per part dels usuaris. Per ajudar a gestionar-ho, Estrada explica com funcionen les formacions i els cursos d'utilització de desfibriladors.
En relació als cursos, clar, el que és important és, si tenim aquesta possibilitat, no? Tenim a les nostres mans un aparell que en un moment determinat pot salvar una vida. I el que ens passa a les persones, com és normal i natural, és que quan tens una situació de crisi, doncs, per prudència a vegades, per por a altres, un es queda paralitzat. El que Sí, l'objectiu de DipSalut és facilitar que les persones tinguem menys por i ens veiem més capacitades a l'hora de, quan veiem un aparell i trobem una situació, una persona que en un moment determinat sembla que l'ha de necessitar, doncs d'agafar-lo i posar-se en marxa i activar-lo.
La Garrotxa compta actualment amb més de 70 desfibriladors, tant fixes com mòbils, que ja han salvat la vida a diverses persones arreu de la comarca.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El Pla d'Asfalts d'Olot preveu millores en 14 quilòmetres de carrers i voreres. Des de l'Ajuntament asseguren que aquests treballs de conservació tenen la voluntat de reparar el paviment en mal estat per fer d'Olot una ciutat més accessible. Les obres, que podrien començar d'aquí a 2 mesos i mig, compten amb un pressupost de més de 240.000 euros. Pere Obac.
L'Ajuntament d'Olot ha donat llum verda a 44 actuacions que milloraran 14 quilòmetres de carrers i voreres de la ciutat. Amb la voluntat de millorar l'accessibilitat i mobilitat i assegurar la conservació de l'entorn urbà d'Olot, el consistori ha aprovat una nova edició del Pla d'Asfalts d'Olot. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sellabona.
Evidentment, doncs, tots aquests 14.000 metres quadrats no són actuacions urgents. Aquí es recullen moltes millores, molt diverses. Fins i tot aquest any, dins el Pla de Paviments, hem també contemplat elements que en projectes anteriors o d'anys anteriors no hi eren, com és, per exemple, propostes de millora de drenatges pluvials.
Aquestes millores de paviments també contemplen elements de jardineria, senyalització i millores en l'enllumenat. El Pla d'Asfalts preveu 3 fases. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que la fase 1 podria començar a mitjans d'abril.
El primer bloc és el que esperem poder ja adjudicar, tan bon punt hi hagi la publicació d'aquest projecte que hi definitivament aprovat, i a partir d'aquí doncs, també ja tenim estudiats una segona fase i fins i tot una tercera, per si durant el transcurs d'aquest exercici som capaços d'anar generant noves partides, nou crèdit, per poder afrontar totes aquestes actuacions que ja hem estudiat.
El pressupost total d'aquest pla de millora és de 245.000 euros. Tot i això, si sorgissin actuacions prioritàries, pot ser que es carreguin actuacions d'aquesta naturalesa a les partides pressupostàries dels barris.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Les millores no només es produeixen a Olot, sinó també arreu de diferents pobles de la comarca, com és el cas de Sant Jaume de Llierca, que pateix un estancament en nombre d'habitants. Segons un estudi de l'IDESCAT, el municipi podria perdre uns 40 habitants d'aquí al 2041. El seu alcalde, Jordi Cargol, reconeix que s'ha de fer una aposta per fer nous habitatges i que alguns ja estan projectats de cares a aquest any. Actualment hi ha uns 400 habitatges a tot el nucli urbà, xifra insuficient, segons l'equip de govern. Aniol Puigbert.
La pèrdua de població dels pobles s'ha mitigat durant la pandèmia, però estan lluny dels habitants que havien tingut molts anys enrere. No és el cas, però, de Sant Jaume, que tot i perdre la població, seria un descens mínim. Segons un estudi de l'IDESCAT, Sant Jaume tenia 853 habitants l'any 2021. D'aquí a menys de 20 anys n'haurà perdut una quarantena. Significaria poc més del 4% menys de la població actual. Per posar fre a la marxa d'habitants, el municipi aposta per una política d'habitatge i serveis per a la població. Recentment ja s'ha posat en marxa el centre cívic, es va renovar la zona escolar i ara s'arreglarà la zona esportiva. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, reconeix que ara per ara la població del municipi està estancada.
Estem notant, i de fet són dades objectives, és els darrers anys la població està molt estancada aquí a Sant Jaume. Evidentment doncs, la gent gran i, doncs, es va fent gran, malauradament doncs, la gent es mor, però bé, també venen molta gent de fora. Nosaltres tenim ara, hem notat doncs, que hi ha un edifici doncs, que era d'una entitat bancària que l'han posat a venda de diferents habitatges d'aquest edifici i se n'han anat venent i han anat vinguent doncs, gent de fora. No? I per això nosaltres estem amb una població molt, molt, molt estanca.
Sant Jaume de Llierca pateix un dels problemes habituals en molts pobles, la falta d'habitatge. Cargol assegura que aquest 2023 ha de ser un any de creixement en aquest sentit.
Nosaltres ens falta molt l'habitatge. A Sant Jaume de Llierca hi ha uns 380-400 habitatges a tot el nucli, un nucli urbà, i ens falta molt habitatge per lloguer. No tenim ni habitatge nou, ni habitatge de lloguer, ni tenim sòl residencial per la construcció de nous habitatges.
Sant Jaume de Llierca comptarà amb un pressupost de més de 2 milions d'euros per aquest 2023. Un dels grans objectius de l'equip de govern és fer que el poble sigui la zona de confort de la població actual del municipi.
De Sant Jaume marxem cap a Besalú perquè l'Ajuntament incentivarà els ciutadans que facin una bona gestió de les seves deixalles. Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Lluís Guinó, en el programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. Besalú, amb el model de recollida del porta a porta, ha superat el 80% de reciclatge.
En els últims anys, el reciclatge i la recollida de residus ha agafat una gran importància a la Garrotxa. Molts pobles de la comarca han apostat per utilitzar els contenidors tancats. En aquest cas, Besalú és l'excepció, ja que fa més de 4 anys que utilitza el model de recollida de deixalles porta a porta. Aquest mètode de gestió de les escombraries, ja consolidat a Besalú, permet, segons dades de l'Ajuntament, un increment substancial del reciclatge de més del 80%. En canvi, els municipis que han apostat pels contenidors tancats generen, de moment, un 60% de reciclatge, és a dir, un 20% menys. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, explica la importància d'aquest model de recollida.
Consolidant el 80% des de fa 4 anys. Mm-hmm. És indiscutible que el porta a porta genera aquesta millora clara del reciclatge que des d'un punt de vista d'una normativa europea s'exigeix i s'exigirà. Però hem de fer un pas més i hem de fer un pas, i el que pretenem és fer un pas més en la encara major responsabilització dels ciutadans dels residus, la seva capacitat de separar i de gestionar, i hem d'aconseguir-ho sobretot per la repercussió econòmica que això té.
Tot i així, el model del pla porta a porta que s'utilitzi a Besalú no és suficient. Des del consistori volen fer un pas més en la gestió dels residus i la capacitat dels ciutadans per separar i gestionar bé les escombraries. L'Ajuntament vol que totes aquelles persones que gestionen i separin bé els seus residus pràcticament no hagin de pagar la taxa.
Una de les problemàtiques que es deia és que el porta-porta era més car que la recollida antiga. Bé, es compensa perfectament amb una bona gestió els increments que genera el porta-porta amb els ingressos que obté l'Ajuntament en aquest cas per portar a terme aquest reciclatge i aquesta separació. Això des d'un punt de vista econòmic.
De moment, dels 21 municipis de la Garrotxa, Besalú és l'únic que utilitza el servei del porta a porta en la recollida de residus. Tots els altres fan servir els contenidors tancats. Riudaura i Olot estan pendents d'escollir el model en els propers mesos.
Ara és el moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. La Generalitat pagarà els costos de clausura i segellat de l'abocador de Solius, que els càlculs inicials, en espera del que concreti el projecte, situen al voltant dels 3 milions d'euros. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, assegura que no volen deixar els ajuntaments que integren el consorci a l'estacada. I com que l'agència també forma part de la Mancomunitat, que es gestiona el dipòsit, que en té el 50%, serà qui assumeixi aquesta despesa.
El cost que tindrà la clausura i el segellat de l'abocador està pendent de càlcul. El consorci ha decidit fer l'encàrrec i fer el projecte, per tant, ara mateix no sabem la quantitat, però podria arribar al voltant dels 3 milions d'euros. Repeteixo, però, que és una quantitat subjecta a fer aquest projecte.
Quedarà pendent, però, a veure d'on surten els diners per fer el manteniment obligat per llei durant 30 anys un cop Solius es tanqui. Serà a mitjans de febrer, quan Acció Climàtica signi el decret que farà efectiva la clausura i, de facto, suposarà que ja no s'hi aboquin més deixalles. Els jutges i magistrats de Figueres donen suport a les reivindicacions que els funcionaris de gestió, tramitació i auxili van fer la setmana passada i demanen la creació de nous jutjats de forma inajornable. En una junta de jutges celebrada dijous per abordar la situació, van acordar per unanimitat reconèixer la feina que fan els funcionaris malgrat l'enorme càrrega de feina que suporten, reclamar als funcionaris que els correspondrien com a plaça de magistrat i crear de forma urgent el jutjat d'instància i instrucció número 9. A curt termini també reclamen el número 10 per fer possible i real la reivindicada separació de jurisdiccions i un nou penal, el número 3. I veïns de les urbanitzacions La Canyera i La Mata de Llagostera denuncien que han patit talls de llum que s'han allargat hores durant tres nits de la darrera setmana. En un comunicat, els veïns exposen que les interrupcions en el subministrament han afectat 120 famílies en els dies 25, 26 i 28. Van estar sense electricitat des de la 9 del vespre fins a la mitjanit. Endesa té constància que les incidències han afectat una trentena de clients i que s'han produït per sobrecàrregues en una línia que alimenta La Canyera i part de La Mata. La companyia ha obert una investigació per descobrir què ha provocat la sobrecàrrega, si frau elèctric o alguna altra circumstància. Abans dels esports, parlem de l'Associació Catalana Premsa Comarcal, que celebra els 40 anys d'història. Per commemorar aquesta xifra, l'entitat ha organitzat una sèrie d'activitats, una de les quals ha estat una exposició que recull fotografies que resumeixen aquestes quatre dècades. Aquesta mostra permet veure el passat de l'associació, però també deixa un espai per reflexionar sobre el futur de la premsa comarcal.
L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal celebra 40 anys del seu naixement. Un d'ells, per exemple, és una exposició fotogràfica que es pot visitar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La mostra permet veure moments destacats d'aquestes quatre dècades de premsa comarcal i local. El president de l'associació, Francesc Fàbregas, recalca la importància de celebrar fites com aquesta.
Tenim una audiència que som líders a Catalunya i d'aquesta manera podem anar a les grans marques, no? Després, evidentment, tot el que és el tema d'assessorament legal, bé, jo crec que l'associació és una de les eines importants que tenen els nostres associats, perquè si nosaltres no els gestionéssim molta d'aquesta publicitat que no tindrien, doncs realment seria molt difícil poder sobreviure.
Des de l'associació asseguren que la premsa comarcal és vital. Els mitjans locals tracten temes que interpel·len a la ciutadania de forma propera. Segons Fàbrega, la premsa comarcal encara té molts anys per endavant, però la digitalització és clau en el futur.
Aquí el que estem intentant és que també les nostres publicacions totes es digitalitzin i que puguin tindre el seu diari digital, i amb això és una de les feines que estem fent des de l'associació, perquè, clar, pensem que el que és el tema digital és molt complex, perquè a nivell local i comarcal no s'aposta massa per la publicitat en digital. Això vol dir que no, moltes publicacions no poden assumir el cost que això té, i nosaltres des de l'associació el que hem fet ha sigut ajudar-los perquè facin aquest pas.
Actualment hi ha 158 capçaleres vinculades a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, i des de l'entitat esperen que el nombre augmenti en els pròxims mesos.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Obrim la carpeta esportiva de la setmana parlant de la Unió Esportiva Olot, que torna de Terol amb un punt i amb la sensació que haurien pogut ser 3. Els olotins van jugar els últims 10 minuts amb dos homes més, però no van trobar la manera de marcar el gol de la victòria. El nou entrenador Íñigo Arriola valora el partit dels seus jugadors al camp del líder i espera que sigui un punt de partida en el camí cap a la permanència. Després d'aquesta jornada, continua a 8 punts. El play-out es manté a 7. Ens porta tots els detalls en David Planella.
Feia molt de temps que un partit no se li posava tant de cara a la Unió Esportiva Olot. Jugava contra el líder, el Terol, a l'escenari més complicat de la categoria, a l'estadi de Pinilla, on encara no havia pogut guanyar ningú. I a un quart d'hora pel final es va quedar amb un home més. L'àrbitre va expulsar Manchón, que acabava d'entrar al terreny de joc, per una dura falta a Urri. Però és que 5 minuts més tard també va enviar al carrer el central Frank Carmona per una falta molt lletja a Espar. El Terol va haver d'afrontar els últims 10 minuts amb 9 jugadors i l'Olot amb 11 es va volcar a l'atac. Però se li va fer curt el partit i no va poder marcar. Quan l'àrbitre va indicar el final, va marxar a vestidors amb la sensació que se li havia escapat una gran oportunitat, una llàstima, tal com lamentava el nou entrenador de l'Olot, Íñigo Arriola.
Pues sí, pues sobre todo porque los últimos 10 minutos se nos ha abierto un escenario propicio para ganar y nos ha faltado un poco de paciencia para dar un pase más, para hacer un poco más ancho el campo. Nos hemos precipitado, pues eso, más mirando al reloj que a lo que se nos presentaba, y bueno, pues nos queda ese regustillo amargo, por un lado, pues porque teníamos la posibilidad de ganar en casa del líder.
però a la vegada Riola posava en valor l'esforç dels jugadors que van fer un bon partit. Jugant 11 contra 11, van competir de tu a tu contra el líder i el van arribar a posar contra les cordes a la primera meitat amb una gran ocasió de Cerdà. L'atacant, que va compartir atac amb Xumetra amb un 3-5-2, va rebre una passada llarga de Gonzalo i es va quedar sol davant de Talibí, però el porter li va aturar l'intent de vaselina. Va ser l'oportunitat més clara d'una primera meitat en què l'Olot va estar ben ordenat, sòlid en defensa, amb Espar, Gonzalo i Ayala. Va concedir poc a un Terol que va inquietar la porteria olotina amb un xut des de fora l'àrea de Paricio, que van treure entre Arnau i el pal, i amb un gol en pròpia porteria que va ser anul·lat perquè la pilota havia sortit per la línia de fons. A la segona part, el Terol va fer un pas endavant i va tenir més protagonisme amb la pilota, però no va arribar a fer mal a la defensa olotina.
Hemos empatado en casa del líder. Y sí, en el minuto 70 estábamos sufriendo y ya te digo, creo que el equipo, incluso en el primer tiempo, la mejor ocasión la hemos tenido nosotros y poco puedo reprochar al equipo de su actitud, de su cómo se ha plantado aquí en casa del líder. Creo que es para felicitar a los jugadores. Les hemos jugado de tú a tú, a lo mejor concediendo algunos balones perdidos que no debíamos haber perdido en el primer tiempo, sobre todo en nuestro campo. Però, per lo demás, yo estoy muy contento con el 11-11 que hemos jugado.
Així va ser l'estrena d'Íñigo Arriola a la banqueta de l'Olot. El tècnic basc, que no es va poder aixecar de la cadira, donar ordres perquè no té el títol d'entrenador, va ser acompanyat per Albert Blázquez, segon entrenador, i per Àlex Terme, director tècnic del club, que es van situar just darrere seu, a la primera fila de tribuna. Només fa 3 dies que van començar a treballar, però Arriola està content del debut.
A ver, ha sido todo muy rápido y esta semana ha sido dura, porque hasta el miércoles estaba el otro míster. Y claro, empezar a plantear un partido desde el jueves, pues bueno, se hace un poco, te faltan días, ¿no? Pero bueno, estoy contento tanto con Albert como la otra gente que nos ayuda desde el club. Sí, es un reto pues a la altura de la categoría que está ahora el Olot. La ilusión es pelear todos los partidos como hemos peleado hoy y luego pues eso. Ojalá el trabajo que estamos haciendo tenga recompensa.
Després del 0-0 al camp del Terol, l'Olot queda allà mateix on estava la classificació, penúltim, a 7 punts de la promoció de permanència i a 8 de la salvació directa. Diumenge que ve, a 4:45 de la tarda, rebrà l'Ebre a l'estadi municipal en una altra final. Els de Saragossa són coers amb 2 punts menys i tot just aquesta jornada han aconseguit la seva primera victòria, 1-0 contra el Lleida Esportiu.
I en hoquei patins, l'hoquei Olot torna a guanyar 3 jornades després. Els olotins van superar el Vendrell per 3-1 i amplien el marge amb el descens a 5 punts. Després d'encadenar 2 derrotes i un empat, els de García i Piera van tornar al camí de la victòria en un partit controlat per part olotina des de l'inici. L'hoquei Olot obre la segona volta a la 7a posició de la taula del grup nord de l'hoquei Lliga Plata amb 14 punts. L'hoquei Olot i la Josep Jou van tornar a recuperar el camí de la victòria aquest dissabte. L'inici de partit va ser de clar color groc i blau, amb ocasions constants a la porteria de Toda. El Vendrell generava poc perill a la porteria per la seva part de Guillem Raurell durant la primera meitat. El temps passava de pressa en haver-hi un joc molt intens i sense pràcticament faltes, fins que a 2 minuts i mig del descans, un llançament des de pista pròpia de David Carles va acabar al fons de la xarxa. La fortuna somreia a l'hoquei Olot, que li servia per marxar al descans guanyant per 1-0. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Bueno, content, són 3 punts, hem de seguir. Ara toca viatjar a Galícia, que també serà molt complicat, i al final ho diem. Estem al primer partit de la segona volta, queda moltíssim, hem de seguir treballant i com abans ens podem salvar millor. O sigui, si tot i així ens costarà, que potser al final de la temporada potser estem allà amb molts equips que estan lluitant per quedar-se a la categoria.
A la represa inicia amb un guió favorable per als olotins gràcies al gol de penal de Marc Prat. Era el 2-0 que arribava quan només s'havien disputat 3 minuts a la segona meitat. L'avantatge ja era més ampli, els olotins no patien excessivament en defensa gràcies a un bon treball dels jugadors de pista i una actuació més que notable de Guillem Raurell. A 11 minuts pel final, Adam Gossinyer apareixia des de segona línia per aprofitar un rebuig del porter Toda i anotar el 3-0. Al cap d'un minut, però, el Vendrell retallava distàncies gràcies a una gran acció d'Iker Casado. Amb el 3-1, l'hoquei Olot no va veure perillar el resultat i fins i tot David Carles va enviar una falta directa al pal després de la 10a falta dels Vendrell. Marc Prat valorava així la victòria.
Sí, la veritat és que tots estem com molt contents. Sempre que acabem un partit i el guanyem, sobretot a casa, diem que mola molt guanyar, i realment és així perquè sabem el que costa. Tot i posant-se per davant el marcador, hem hagut de lluitar de valent, ens han fet el gol i hem hagut de remar una mica, però bueno, contents de saber patir al final i de poder aguantar el resultat que ens doni aquests 3 punts tan importants.
Dissabte vinent, viatge a Terres Gallegues per enfrontar-se al Companyia de Maria, actual coer del grup i únic equip capaç de guanyar la Josep Jou aquesta temporada. L'Hoquei Olot, després de recuperar el camí de la victòria, ja pensa en aquest partit, que es disputarà dissabte vinent, 4 de febrer, a 7:45 del vespre.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 30 de gener del 2023. Ara us deixem, com sempre, amb la cita habitual dels dilluns al migdia al tercer temps d'en David Planella. Gràcies per la seva confiança, seguint connectats a través de garrotxadigital.cat i radioolot.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.